Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. Arriba la Diada de Germanor, el dia de l'Església Diocesana. Els creients són especialment cridats aquest diumenge a fer un donatiu a les esglésies per ajudar la pròpia diòcesi en el seu conjunt. Aquests diners van a moltes necessitats, certament internes en alguns casos, però també de molta ajuda a persones necessitades. Enguany, el programa Partants, pel sosteniment de l'Església, exalta la dimensió vocacional de la jornada, perquè allò que tenim a dintre pot fer un gran bé. Nosaltres afegim que això inclou també, certament, la generositat amb els donatius econòmics, a més de la pregària i el treball del dia a dia. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans el sumari amb altres temes d'aquest divendres 8 de novembre, memòria de Santa Isabel de la Trinitat i també de Sant Godofré d'Amiens, entre d'altres. Donem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda de divendres.
Molt bona tarda, Ignasi, bon divendres.
Què destaquem?
Doncs mira, que els equips d'emergències han localitzat el cos sense vida d'una dona de 30 anys al municipi de Pedralba, això és al País Valencià, després de 10 dies desapareguda. Mentrestant, les tasques continuen per mirar de trobar també el seu pare. Ja s'han fet 200 autòpsies, però encara queden 400 cossos per identificar. La xifra de morts augmenta 219. Això són dades provisionals, si també es compta amb les víctimes de Castella-La Manxa i d'Andalusia. Mentrestant, la Generalitat Valenciana ha començat a atorgar aquest divendres els ajuts a tots els afectats per aquesta gota freda. Són 6.000 euros, dirigits a tots els ciutadans que hagin patit desperfectes durant aquest temporal, i és que el govern ha aprovat un primer paquet valorat en 200 milions d'euros ampliables en el cas que fos necessari. I a Catalunya, aquest temporal també ha causat estralls a l'Alt Empordà. Protecció Civil ha defensat a Ràdio Estel que no van enviar les alertes als telèfons mòbils de Cadaqués perquè era un avís molt local. Allà les pluges han superat els 100 litres per metre quadrat. S'han fet virals les imatges de la Riera aquest matí. Propietaris de bars i restaurants feien balanç de tots els desperfectes i, a més, molts d'aquests establiments ja han avisat que no podran obrir aquest cap de setmana. I atenció a aquesta notícia que hem conegut aquest matí. La policia científica conclou que el jersei de l'Helena Jubany hi ha perfils ADN compatibles amb l'investigat Santi La Iglesia. Jubany va morir l'any 2001 després de ser llançada al buit en un pati interior de Sabadell, despullada i amb diverses cremades al cos. Aquest nou estudi s'ha fet amb diverses tècniques que són molt innovadores. El laboratori veu, per exemple, 24 cops més probable que l'ADN trobat al jersei de Jubany sigui de La Iglesia que no pas que no ho sigui. I de l'altre investigat, de moment no han trobat ADN compatible. Ara la família Jubany estudia amb el seu advocat, el Benet Salelles, quins són els pròxims passos judicials a seguir. Per tant, estarem molt pendents d'aquest cas que, sens dubte, doncs, va colpir tota la societat catalana.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que l'arcabisbat de Barcelona convoca els diocesans per aquest diumenge a 7:15 del vespre a la catedral per participar en una missa de pregària especial per les víctimes de la Dana, València i Albacete. És, a més, la missa que transmetrem en directe per Ràdio Estel. I Sevilla acull aquest dissabte la beatificació del canonge José Torres Padilla, cofundador de l'Institut de les Germanes de la Creu, en una missa presidida pel prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants, Marcelo Semeraro. I el Papa ha fet aquest divendres una crida a treballar la proximitat amb els qui pateixen amb un gest gratuït o una mirada sincera. Ha estat en rebre en audiència els voluntaris i sense sostre d'un grup anomenat Begegnum in Zentrum de Viena. Després del bloc informatiu entrevistarem avui Josep Lligades, autor d'un llibre titulat Ser cristià en el moment present, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL. I tenim seccions especials dels divendres, d'una banda l'espai de diàleg interreligiós i ecumenisme Temps de Diàleg, per parlar avui de l'onzena mostra de cinema espiritual de Catalunya, que es fa oficialment del 15 al 30 de novembre amb 96 projeccions en 35 municipis catalans. De fet, ja ha començat aquest dimecres amb un cicle dedicat al cineasta Hermano Olmi. Ens acompanyarà Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. I tindrem la petita secció de litúrgia, la litúrgia a prop, el nostre diccionari setmanal. Avui per parlar del leccionari, què és i quina importància té en les celebracions. Ho farem de la mà de Joan Baborés, director del Secretariat Interdiocesà de Litúrgia i delegat d'aquest àmbit a la diòcesi de Girona. I els últims minuts seran per a l'espai En sortida, secció en què anunciarem que aquest dissabte a l'Església del Sagrat Cor de la Companyia de Jesús a Barcelona a les 9 de la nit hi haurà un concert d'un grup vinculat als jesuïtes anomenat SNC. Coneixerem aquest grup. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquí i el Jaume Borja a les xarxes socials i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Se celebra aquest diumenge a totes les diòcesis de Catalunya i del conjunt d'Espanya el Dia de l'Església Diocesana, amb el lema, que és una pregunta, i si el que busques és en el teu interior? Aquest any, la campanya impulsada pel programa Per Tants de la Conferència Episcopal Espanyola gira al voltant de les vocacions, en sintonia amb un congrés de vocacions que es farà a Madrid del 7 al 9 de febrer. Aquesta trobada vol ser, de fet, una gran festa de l'Església per estimular el desig i la necessitat de vocacions. Per ambientar l'esdeveniment, el Dia de l'Església Diocesana, o Diada de Germanor a Catalunya, invita a cercar el propi interior per descobrir el pla que Déu té per a cadascú. La idea de partida és que tots volem trobar la felicitat en la nostra vida, però de vegades busquem el lloc equivocat. I també que respondre a la crida resulta transformador i invita a viure amb autenticitat, compromís i plenitud. Les diòcesis amb seu a Catalunya han anat presentant aquests dies les memòries dels seus comptes corresponents a l'últim any, així com la tarraconense en el seu conjunt. Unes xifres que són, en la majoria dels casos, sanejades i que donen esperança perquè mostren també el compromís eclesial amb els més necessitats. Entre els ecònoms que han fet crides a la col·laboració de tothom, el de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, el diaca Rafael Galofré, ha destacat que Germanor és una jornada perquè tothom senti l'Església com casa seva.
És una jornada molt important per nosaltres, sobretot perquè intentem que hi hagi un increment, diguem-ho així, perquè ja n'hi ha, però un increment de conscienciació de que el sosteniment de l'Església és cosa de tots. Hem de fugir allò de la típica monedeta, i ho dic amb tots els respectes evangèlics, per fer veure que tirem. Hem de fer-nos càrrec del sosteniment. Hi han moltes necessitats, moltes, uh-huh. a nivell personal i a nivell institucional.
L'ecònom de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat ha comentat, a més, que sovint l'Església canalitza l'ajuda més immediata davant de necessitats concretes.
Moltíssimes persones, per desgràcia, pel context social que ens envolta, estan necessitades d'ajuda. I per sort evangèlica, et diria que una de les primeres alternatives que pensen quan algú està desesperat, sigui creient o no, ens trobem de tot, és anar a trucar a les portes de l'Església, que sempre has escoltat. De vegades són derivats de serveis socials del propi de Càritas, però moltes vegades és la primera ajuda directa que reben perquè aquell lloguer que no poden, per aquella cistella de la compra que no arriba.
La campanya del Dia de l'Església Diocesana presenta aquest any el testimoni de Pilar Montse Litus, el sacerdot de Barcelona Carles Ballbé, Pedro, Diego, Carmen i Alberto, quatre creients en diferents estats de vida i un matrimoni. Tots ells van respondre amb un sí al pla que Déu tenia per ells. Per a cadascú tenia prevista una vocació. Tots són protagonistes d'aquesta campanya. Amb els seus testimonis certifiquen que una crida canvia vides perquè les seves van transformant-se en descobrir que el final feliç es troba quan la persona deixa d'anar davant de Déu, es deixa anar, perdó, davant de Déu i es deixa guiar per ell.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Canviem Canviem de tema. L'arcabisbat de Barcelona convoca els diocesans per aquest diumenge a un quart de vuit del vespre a la catedral per participar en una missa de pregària especial per les víctimes de la Dana, València i Albacete i acompanyar el dolor de les famílies que han perdut els seus éssers estimats. Recordem que la col·lecta d'aquest diumenge és per al sosteniment de l'Església Catòlica i, per tant, serà la normal, la del dia de l'Església Diocesana o Germanor. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, presidirà aquesta celebració que es fa després de la pregària de vespres i que serà transmesa per Ràdio Estel, com cada dia, un quart de vuit del vespre. En nom de l'arcabisbat, el cardenal Omella feia arribar la seva proximitat als bisbes de les diòcesis afectades i expressava que experiències com aquesta ens recorden la fragilitat de la nostra condició humana i ens obren a l'esperança de la vida eterna al cel. També instava a totes les autoritats civils a atendre i acompanyar els milers d'afectats. Per donar suport a les víctimes d'aquesta tragèdia, el cardenal arcabisbe de Barcelona anima a col·laborar econòmicament amb Càritas Diocesana, que ha obert una campanya de donatius per ajudar a restablir la normalitat com més aviat millor, en coordinació amb les autoritats locals. Aquests donatius a favor de la campanya de Càritas per les inundacions a València i Albacete es poden fer per quatre vies, entre les quals n'hi ha aquestes dues ben directes que podeu apuntar si voleu. El Bizum 00089 o bé el telèfon per trucar al 93 1 12 70 10. 93 1 12 70 10. D'altra banda, Sevilla acull aquest dissabte la beatificació del canonge José Torres Padilla. Va ser el cofundador de l'Institut de les Germanes de la Creu. En una missa presidida pel prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants, el cardenal Marcello Semeraro, seran previsiblement centenars els creients que es reuniran a la catedral de la capital andalusa. El postulador de la causa de beatificació de José Torres Padilla, Salvador Aguilera, ha assegurat que l'esdeveniment serà una festa per a l'Església a Espanya i a tot el món.
Natural de La Gomera, donde descubrió su vocación, se trasladó a las ciudades de Valencia y Sevilla para estudiar teología y ordenarse sacerdote, consagrando así su vida totalmente al Señor y al servicio de sus hermanos, especialmente de los más necesitados. Fue consultor del Concilio Vaticano I, famoso por su vida de santidad y por su ciencia, formador de los candidatos al sacerdocio y fundador en Sevilla, junto a Santa Ángela de la Cruz, de la Compañía de la Cruz. Es para todos nosotros un momento de gozo y también un ejemplo a seguir, dado que él se entregó viviendo una vida de penitencia, contemplación y oración a servir a los más necesitados.
Una festa, doncs, per a dues diòcesis, la de Sevilla, on s'ha portat la causa i on serà beatificat aquest dissabte, i també la diòcesi nivariense, que es diu, la de Tenerife, on va néixer. La vida d'aquest sacerdot canari, des d'aquest dissabte nou beat, va estar marcada per les virtuts, com sentíem, de la humilitat i de la caritat. El postulador de la causa també ha recordat que el papa Francesc, a la carta apostòlica de la beatificació, defineix el prevere diocesà i cofundador de l'Institut de les Germanes de la Companyia de la Creu com un pastor, segons el cor de Crist, prudent pare espiritual i assidu ministre del sagrament de la reconciliació. I passem d'un procés de beatificació a un altre de canonització en marxa des de fa ja 20 anys, el del beat Pere Tarrés, metge i sacerdot, que va viure entre els anys 1905 i 1950. Aquest procés podria estar vivint, segons ha sabut Ràdio Estel, ja la seva darrera etapa, tot just 20 anys després de la beatificació i 49 després del trasllat de les seves despulles del cementiri de Montjuïc fins a un sepulcre on es troba actualment a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, a la capital catalana, on és venerat per molts devots barcelonins i del conjunt de Catalunya com de tot arreu. A la mateixa església, al costat de la sagristia, hi ha un memorial que està ajudant moltes persones a conèixer aquest home de Déu i pastor de nombroses comunitats cristianes, implicat, a més, en el naixement, per exemple, de l'embrió de Càritas i d'altres entitats benèfiques. L'oncòleg radioterapeuta Xavier Sanz, secretari de Metges Cristians de Catalunya i gran coneixedor de la figura de Pere Tarrés, ha explicat a Ràdio Estel que el procés de canonització del beat català està només a l'espera del reconeixement d'un miracle.
Estem encara esperant de que puguem demostrar una segona curació miraculosa per mediació del doctor Tarrés. Sí que és cert que hi ha hagut cas que s'ha estudiat, però encara no tenim prou fermesa d'un cas que confirmi la seva curació a través de la seva intercessió, amb la qual estem esperant que doncs això es pugui produir i puguem finalitzar el procés canònic, no?, per canonitzar-lo.
Xavier Sanz ha recordat que el beat Pere Tarrés va ser un cristià exemplar en totes les seves dimensions de la vida, de manera coherent.
Va ser un home complet, perquè quan diem que va ser metge, que va ser sacerdot, no és que fos un meitat de temps dedicar-se a la tasca mèdica i l'altra meitat al sacerdoci, sinó que tota la seva vida va ser apostòlica, dedicat a la medicina amb una visió sacerdotal i també dedicat al sacerdoci amb una visió mèdica.
El secretari de Metges Cristians de Catalunya ha assegurat, a més, que la figura del beat Pere Tarrés és cada cop més coneguda entre la professió mèdica.
Sempre que parlem així en els entorns mèdics, alguna vegada recordem que el doctor Tarrés és l'únic beat que tenim al Col·legi de Metges de Barcelona. Més a Manresa, la secció del Col·legi de Metges, doncs, se n'ha fet ressò en els aniversaris i es fa, doncs, una celebració cada any, però és cert que hem d'aprofitar de vegades les trobades per dir els exemples. Alguna vegada hem pogut inclús anar en l'àmbit dels congressos dels metges catòlics arreu d'Europa d'expressar l'exemple del doctor Tarrés perquè se faci difusió no només aquí a Espanya, sinó arreu del món.
Pere Tarrés i Claret va néixer a Manresa el 30 de maig de 1905 i va morir a Barcelona el 31 d'agost de 1950. A més de ser un gran apòstol, d'haver escrit el diari de guerra, una joia sobre la seva vida i d'haver ajudat persones necessitades en totes les situacions, va acceptar amb molta resignació cristiana la malaltia que el va portar a la mort. Pere Tarrés va ser beatificat al santuari italià de Loreto al setembre de 2004 en una de les últimes cerimònies d'aquestes característiques presidides per Sant Joan Pau II.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
I repassem breument altres notícies. El Papa ha fet aquest divendres una crida a treballar a la proximitat amb els qui pateixen amb un gest gratuït o una mirada sincera. Ha estat en rebre en audiència els voluntaris i persones sense sostre del grup Begegnung im Zentrum de Viena. Els ha recordat que l'ajuda també és un simple somriure, un gest d'amistat, una mirada fraterna, una escolta sincera i un servei gratuït. Ha comentat igualment que tots som germans i germanes, fills d'un sol pare, i això ens uneix. L'audiència ha estat amb un grup de persones de diverses nacionalitats i diferents confessions religioses que s'uneixen per ajudar-se mútuament i compartir allò que cadascú pot oferir. El pontífex ha dit que se n'alegra d'aquesta realitat i ha destacat que la persona és comunitat. En la seva breu salutació, el Sant Pare ha animat tothom a estimar-se els uns als altres com Déu ens ha estimat i donar gràcies a Déu pel do del seu amor que ens arriba també a través de les persones bones que ens envolten. Comença, d'altra banda, aquest divendres a la tarda a Valladolid la 44a Setmana Social d'Espanya amb el lema El diàleg camí per a l'Església. Aquesta setmana ha estat precedida per una fase de preparació a les diòcesis on s'han reunit laics i institucions compromeses en la vida pública i en la difusió de la doctrina social de l'Església per generar espais de trobada i analitzar des del diàleg el que són els actuals reptes ètics, econòmics, culturals i socials des d'un camí sinodal. Compta amb unes sessions obertes al públic, es podran seguir per YouTube, i l'acte inaugural comença a les 4 d'aquesta tarda amb la conferència posterior de Massimo Borghesi de la Universitat de Perusa sobre la globalització que dona pas a la polarització. Aquest dissabte, a les 4 de la tarda, hi haurà una taula rodona sobre el valor del diàleg amb Francisco Igea, Fernando Vidal i Antonio San José. I a 6:15, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i conciliari de les Setmanes Socials d'Espanya, farà a Valladolid mateix, on es desplaçarà en les properes hores, la cloenda, i també es presentarà el document síntesi d'aquesta 44a Setmana Social d'Espanya. Recordem, a més, que Bernardito Auza, nunci del Papa a Espanya i Andorra, ha visitat diverses localitats de l'arxidiòcesi de Barcelona aquest dijous, incloent-hi Pedralba i Xiva, per traslladar en nom del Sant Pare el seu ànim a les persones que han patit aquesta dana i les pregàries pels morts i la solidaritat amb aquells que han perdut els seus béns. Durant l'estada, Bernardito Auza ha quedat molt impressionat per la situació, segons ha dit, i ha fet referència a la gran quantitat de béns perduts a causa de la catàstrofe. No obstant això, ha destacat que és important que també s'han salvat moltes vides. Bernardito Auza, nunci del Papa, ha dit que les catàstrofes són sempre molt difícils de portar, però amb la solidaritat de tothom, València pot superar aquests desafiaments. I el monestir de Santa Maria de Poblet dedica aquest dissabte el darrer concert del 10è Festival Internacional d'Orgue a les víctimes de les inundacions ocasionades precisament per la dana a València i Albacete, sobretot. Així, tant a la recaptació com als diners que s'obtinguin de la col·lecta entre els assistents es destinaran a ajudar les persones que han patit aquesta catàstrofe a través de Càritas. Just abans de començar es guardarà un minut de silenci que donarà pas a una improvisació de l'organista convidat. Les entrades per a aquest concert es poden obtenir al web del mateix monestir de Poblet. També hi haurà fons per a altres iniciatives solidàries. De fet, a la història d'aquest certamen hi ha hagut altres situacions similars que també han despertat la solidaritat de tothom.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us proposem avui a la nostra entrevista un llibre titulat Ser cristià en el moment present. En aquest volum, editat pel Centre de Pastoral Litúrgica, el CPL, Josep Lligades ajuda a descobrir en 182 pàgines quins són els nous camins de fe i de vida que corresponen al nostre temps, a tots els nivells, els temps de cadascú, i ens invita a caminar-hi sense por. I és que el nostre món ha canviat i la manera de viure la fe cristiana també. Tenim un món sempre en situació de transformacions, de reformes, però el darrer segle ha estat un canvi que tots tenim la sensació que ha estat molt més accelerat, i la fe cristiana encara més. Jesucrist és el mateix, sens dubte, i el seu evangeli també, però la manera d'entendre la fe en ell i la d'apropar-nos-hi, així com els estils de vida com a creients, no poden ser els mateixos que els dels nostres avantpassats. Coses que abans semblaven intocables, ara entenem que no ho són. I al mig, l'empenta del Concili Vaticà II va impulsar, ara fa més de 60 anys, tota l'Església en aquest camí de renovació i en part també de revolució. Aquest llibre vol ajudar-nos a entendre millor quins són els nous camins de la fe i de la vida en definitiva. Josep Lligades, de 74 anys i fill de Viladecans, és doctor en teologia. Va ser ordenat sacerdot el 1976, va exercir el seu ministeri, sobretot a Mataró, fins al 1995, any en què es va casar. És autor d'un bon nombre de llibres i articles de temes litúrgics, teològics i pastorals, la majoria dels quals han estat publicats pel CPL. També ha estat dedicat un temps a la política. Entre els publicats en aquesta col·lecció Emmaús podem destacar Petit resum de la fe cristiana i La Jovac, una proposta eclesial i social sobre aquest grup de la pastoral obrera. També és autor de diversos llibres d'història local de Viladecans, d'una banda, i de Mataró, de l'altra. El saludem ja, que ens acompanya uns minuts i és un gust fer-ho. Doctor Josep Lligades, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns. Bé, què planteja essencialment vostè en aquest llibre? Tenint en compte que no és el mateix, com dèiem ara, viure la fe cristiana avui, l'any 2024, que fa 30 anys, 40 o més anys, per exemple.
Sí, sí. No, bé, jo volia fer una mirada general a tots els diversos elements que configuren, que confirmen, que formen el que en diem la fe cristiana. De fet, el llibre aquest va néixer arran d'un llibre que heu citat, aquest de La Jovac,
sí,
que és un repàs del tipus de fe i de vivència cristiana i de teologia, fins i tot, que hi havia en el fons d'aquest moviment. I aleshores vaig pensar que estaria bé, a partir d'aquí, fer una cosa més global, al marge de les vicissituds del moviment, i pensar quina és la fe cristiana que hi havia aquí al darrere i, a partir d'aquí, quina és la fe cristiana que ara ens toca viure, segons em sembla a mi, evidentment, perquè això no hi ha cap dogma fet, sinó que és un camí que tots plegats, guiats per l'esperit, anem trobant.
I tant que sí. Com enfoca particularment l'impacte del Concili Vaticà II i el seu esperit de reforma dins d'aquest llibre amb una anàlisi dels últims 100 anys?
No, bé, jo penso que el Concili Vaticà II és el moment en què es formula, s'intenta pensar, etc., cap on han d'anar els nous camins de l'Església. És bastant probable, però no, diria, n'estic bastant segur,
sí,
que si això s'hagués fet 100 anys abans hauria anat millor. Però, bé, això va servir perquè hi hagués ja moltes coses com assentades, no com estabilitzades. Jo penso que potser la cosa més de fons del Concili és el fet de que els cristians, laics i laiques, se sentin no tant els que han d'aprendre dels pastors, no, que això evidentment també, però sinó que són persones amb criteri propi i que, per tant, el dret a pensar i a veure com responem ara al que Jesús ens va dir i ensenyar és una cosa ja adquirida i intocable, no?
Mm-hmm.
O sigui, no és imaginable una església ara en què tot funcionés a base de que n'hi ha uns que són els que diuen que s'ha de fer i els altres que ho fan. Mm-hmm. Això havia sigut així durant molts segles, però ja no, ni és així ni serà mai més així.
Mm-hmm.
Sinó que això és un fet adquirit.
Exacte, el sínode ens ho està ensenyant, no? Aquest sínode que
sí,
acabem de viure, per exemple.
Mm-hmm. Sí, certament.
Avui parlem amb Josep Lligades, autor d'un llibre que recomanem avui, Ser cristià en el moment present, editat pel CPL, Centre de Pastoral Litúrgica. Vostè fa una crida a no tenir por, com dèiem també, a l'hora de recórrer els nous camins des de la fe avui. Quins exemples posaria? Per adreçar-se, per exemple, a un creient que ara tingui 70 anys i hagi viscut altres èpoques, o fins i tot a un jove marcat pels canvis, però que pugui conèixer la història recent.
Sí.
No tenir por, què vol dir? Atrevir-se a fer certes coses? També l'Església té unes disciplines, no?, i el cristianisme.
Exacte. I llavors aquí hi ha una, la capacitat de discerniment, no? O sigui, un es posa davant de la realitat, llegeix i escolta l'Evangeli i se'l fa seu, i a partir d'aquí mira de veure quina és la resposta que correspon a aquest moment. Això l'Església ho va guiant, no? L'Església, vull dir, els pastors de l'Església, però també les comunitats cristianes on la gent es troba, etc., sí. Van trobant els camins. A vegades, aquest trobar els camins vol dir atrevir-se a dir que determinades pràctiques de l'Església estan obsoletes i s'haurien de canviar. Jo aquí voldria recordar, per exemple, un altre llibre que no sé si n'heu parlat, però en qualsevol cas és recomanable, sí. El llibre del Xavier Burlans,
sí.
Es titula... N'heu parlat aquí?
N'hem parlat algunes vegades, sí, sí, sí. Llibre sobre el tema del celibat sacerdotal, vaja, recordem-ho, sí.
Exacte,
sí, sí.
Això és l'exemple... Per mi, en aquest moment, del que tenim entre mans, és l'exemple més obvi, no? Uh-huh. O sigui, hi ha una realitat, una disciplina de l'Església que porta segles, però que certament no es pot dir que és la tradició de l'Església, perquè és una tradició posterior bastant a Jesús, a l'època apostòlica, a l'època posterior, però que en un cert moment, per circumstàncies diverses...
Es va considerar fer-lo norma. De tota manera, el papa fins i tot ho ha dit, ara fa temps que no, però ho va dir una vegada, que no és un dogma de fe i, per tant, es pot revisar, eh? Ho havia arribat
I
a dir.
I, per tant, ja dic, el llibre del Xavier Morlans insisteix i explica els perquès i tot això, i, evidentment... Som molts els que pensem això mateix que ell, no? De dir que en aquest moment a l'Església li aniria bé això, aquest canvi, de dir que es poguessin ordenar també homes casats, que no passaria res, que no es trencaria res, que a més la gent està super preparada per aquest canvi. Jo penso que almenys de tota la gent cristiana que conec no trobaria, em sembla, ningú que s'escandalitzés. Mm-hmm. Ho farien bé, i no només perquè així hi hagués més capellans per fer la feina, per dir-ho així, sinó també perquè crearia una altra dinàmica. I això, o sigui, una altra dinàmica vol dir un funcionament més de base. O sigui, el fet que els capellans visquin un tipus de vida radicalment diferent al de la majoria de les persones, que no es casin, etc., crea, vulguis que no, una mena de distància, no?, els no casats i els casats, etc.
Sí, sí.
Jo penso que hores, en aquest moment fa mal a l'Església.
Doncs una visió, la de Josep Lligades, que podeu trobar també en aquest llibre i en altres que ell mateix ens ha citat, o en llibres d'altres autors, com és el cas d'aquest de Xavier Morlans. Molt breument, per anar acabant, a qui recomanaria especialment, sí, aquest llibre, concretament, Ser cristià en el moment present? És més per gent gran que hagi viscut canvis, per gent de totes les edats?
Gent de totes les edats.
Sí.
O sigui, penso que la gent adulta, que ja té una trajectòria, això li ajudarà a formular coses que segurament pensa. En canvi, per gent més jove, pot ser una manera de fer-se com un esquelet cristià. Perquè ara sembla que cadascú més o menys fa el que pot en tot, però si un no té un esquelet, llavors les coses no acaben d'anar. I, per tant, jo penso que Jesús oferia un esquelet cristià. Mm-hmm. És el que volia jo, vaja, com a mínim.
I tant. Sí, sí. Molt bé, doctor Josep Lligades, ja per acabar, ara sí, què creu que portarà aquest sínode celebrat els últims 3 anys, de fet, no? No només en aquesta assemblea, sinó durant 3 anys, sí, per a l'Església del futur, a partir d'aquest esperit que vostè comparteix en el llibre? És a dir, el sínode serà una altra gran transformació, aquest sínode, gairebé com la del Concili?
Jo em sembla que no. Si jo dic així sincerament,
sí, sí,
em sembla que no, sinó que és un pas més dels molts que ha anat fent el papa Francesc, i aquest ha sigut una... perquè ha intervingut molta gent i, per tant, ha pogut ser una bona remoguda, però també és cert que aquí han sortit coses molt concretes, que que s'haurien de formular més, que no estan formulades, que es diuen, que es pensen, etc.
Però d'afrontar-les més, no? Sí, sí.
D'afrontar-les directament i posar-los escriure-les.
Sí, amb noms i cognoms. És a dir, que, per exemple, el paper de la dona, doncs aquí hi ha uns temes concrets, no?
En què s'ha de concretar, etc. El tema del sexe, jo en parlo també en el llibre d'això, que és un tema que l'Església té mal resolt, simplement té mal resolt.
Sí, sí.
I s'ha de resoldre bé. I, per tant, s'ha de pensar en sèrio sense por, no? I com això, doncs altres.
Sí, sense por. Aquesta és una línia de continuïtat també del llibre de Josep Lligades que hem recomanat avui, Ser cristià en el moment present, 182 pàgines, un llibre àgil de llegir, editat pel CPL, el Centre de Pastoral Litúrgica, que vostè, precisament, doctor Lligades, havia dirigit temps enrere. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat des de la seva experiència per parlar d'aquest llibre, diguem-ne que una mica trencador, però de molta esperança, també.
Molt bé.
Fins una altra ocasió. Adéu-siau.
Fins una altra. Adéu, adéu.
De seguida arriben les seccions d'aquest divendres.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
El nostre racó de diàleg interreligiós i ecumenisme té un nom propi avui, el de la 21a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Arriba ja aquest certamen, que oficialment té unes dates del 15 al 30 de novembre, amb 96 projeccions en 35 municipis catalans, però que, de fet, ja ha començat d'alguna manera aquesta mateixa setmana, dimecres, amb la inauguració a la Filmoteca de Catalunya d'un cicle dedicat al cineasta Hermano Olmi. Les coses no han sortit en la història d'aquests més de 20 anys de cinema espiritual del no-res perquè hi ha noms propis, com ara el del sacerdot Peyo Sánchez, que és pioner en la creació d'aquesta marca, la de cinema espiritual, amb la primera setmana que es va fer el 2004 a Barcelona i que va donar pas després a moltes iniciatives arreu d'Espanya i d'Europa, fins i tot. Ell continua sent el director de continguts del certamen amb origen a l'Arxidiòcesi de Barcelona. La necessitat d'ampliació va fer que, en el seu moment, fos l'administració catalana la que s'impliqués i és ara l'organitzadora, a partir del fet que encara avui molta gent es fa preguntes bàsiques que s'articulen al voltant del que la cultura ha produït, que són les creences religioses, una realitat viva que s'està transformant de manera molt important i des de la necessitat multireligiosa d'un diàleg entre tothom, incloent-hi els qui no tenen cap creença, fins i tot. El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat ens acompanyarà avui per defensar aquest tractament de les religions, que és qüestió de drets i que marca d'alguna manera, també en el cinema, la qualitat d'una democràcia. En aquesta mostra de cinema espiritual de Catalunya hi ha 29 títols de pel·lícules programades dins una activitat molt estesa arreu del territori, pensada perquè arribi al màxim possible de llocs. Hi ha dues grans temàtiques, que són la resistència i la metamorfosi o canvi, l'esdeveniment present en el relat de totes les religions dins una analogia del que ens passa. A més, hi haurà projeccions de pel·lícules en diverses presons i 6 films d'origen català, entre les quals hi ha, com a novetat, una docusèrie sobre els pastorets, producció que permet entrar en l'origen religiós de les festes populars. Serà la presentació d'una sèrie que, de fet, ja s'emetrà per Nadal. També hi haurà formats nous a la plataforma digital Filmin, filmin.cat, que ofereixen la possibilitat de veure pel·lícules des de la xarxa. I pel que fa al cicle d'Hermano Olmi, com dèiem, ha estat l'inici aquest dimecres. Tenim amb nosaltres el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, que està vinculat al Departament de Justícia, Ramon Bassa. Senyor Ramon Bassa, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Bé, com defineix vostè la mostra de cinema espiritual de Catalunya, també tenint en compte que, podem dir en termes polítics, encara no ha complert els 100 dies en el càrrec, eh? Però, però ja la coneixia d'abans una mica, em sembla, oi?
Sí, per sort, perquè és una mostra molt consolidada, és un festival que ha anat creixent amb el temps, que en aquest any precisament també hi ha més municipis, hi ha més projeccions, per tant, això és una... És una mostra que funciona, que a més té, com dèieu, la inspiració i la direcció tècnica de pel·lícules per part del mossèn Peyo Sánchez, que és una de les persones més enteses amb aquesta qüestió i que és una gran oportunitat perquè els ciutadans de Catalunya puguin, primer, conèixer quina és la producció cinematogràfica que es fa al voltant del tema espiritual i religiós al món, el més actual, inclòs Catalunya, aquest món hi som, diguéssim, també, i que pugui fer una petita reflexió al voltant d'això amb les entitats del territori, perquè una de les característiques d'aquesta mostra és que no es fan un sí no amb dos, sinó que es fan en moltíssimes sales arreu de Catalunya, en el que, i per tant, doncs, ningú té l'excusa, o molt poca gent té l'excusa, de dir això sap lluny de casa meva. Per tant, que es pugui fer una reflexió al voltant del tema espiritual i conèixer, fins i tot, altres experiències religioses i espirituals a través del relat cinematogràfic, que és una de les millors maneres d'explicar les coses, narrativament. No? Com veiem a l'Evangeli, que està tan ple de metàfores, no, de paràboles, no?
Sí,
I per tant...
Que són com ficcions, les paràboles, de fet, no? Sí.
Efectivament, són com petites pel·lícules. Doncs això passa el mateix, eh? És a dir, la millor manera d'explicar-nos les coses, sobretot una cosa tan complexa o tan profunda com es passa dintre, o allò que Déu vol, digue-ho com vulguis, doncs em sembla que és una fantàstica manera. I també amb la gent d'avui, no?, que en el qual l'audiovisual té una preeminència sobre la resta de llenguatges.
Mm-hmm. Molt bé, podríem seguir dient moltes coses. Quina estructura tenen habitualment les sessions? Perquè, clar, no és només anar a una sessió de la mostra, no és anar al cinema a veure una pel·lícula, sinó més que això, oi? Hi ha una presentació, un diàleg...
Efectivament, qui vulgui només veure-la també ho pot fer, eh? Perquè no s'espanti ningú, que no li farem quedar, però que si vol només pot veure la pel·lícula, sinó que tindrà una breu presentació i després també un col·loqui, tampoc molt llarg, per aquells que allò que passa quan deixes de veure, quan acabes de veure una pel·lícula, que dius, no, jo això ho acabaria de comentar, doncs ho podeu comentar en públic i fer aquest breu diàleg que et tregui aquests neguits, per entendre'ns, no? O que comparteixis aquests neguits amb altres persones. També és una cosa, anar al cine és una experiència col·lectiva, hem d'aprofitar perquè tenim poques d'aquestes. No, aprofitem-ho i parlem amb els altres d'aquestes qüestions que segurament ens preocupen o ens ocupen, no?
Avui estem parlant amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, que ens acompanya per parlar de la mostra de cinema espiritual. Bé, quin és el gran objectiu del certamen a nivell religiós i social? Perquè aquí hi ha un treball molt compartit, oi? Fins i tot l'Església Catòlica, de vegades a nivell pastoral, difon les projeccions d'algunes pel·lícules, però també altres creences poden fer-ho, i sempre en clima de diàleg obert, oi?
Sí, hi ha una, com deia, aquests presentadors, aquests organitzadors de les projeccions són entitats religioses o entitats de diàleg interreligiós que hi ha al conjunt de Catalunya. Per tant, sense aquests no existiria això. El que fa la mostra és oferir una sèrie de productes cinematogràfics que acullen aquestes entitats del territori que les projecten. Per tant, hi ha una complicitat molt alta de moltes entitats i de moltes persones que fan possible aquesta mostra i a més, diversa, no? Com dèieu, tant des del món catòlic com del món que és d'on prové l'origen aquesta mostra, però també s'ha anat incorporant la resta de sensibilitats religioses. I em sembla que és una de les coses interessants que pot oferir Catalunya. Mira, fem un producte cultural en el que tothom té coses a dir-hi i tothom té coses a projectar-hi i en el que no et demanen el carnet si ets musulmà, un film sobre el papa i no passa res, diguéssim. No? Que és, en definitiva, que també la nostra societat avui, no?
Sí, perdoni, estem tenint alguna dificultat per sentir-lo en alguns moments. Ah. No sé si és per la ubicació, ah, pel moviment, no pateixi, eh? És només que hi ha hagut un moment que s'ha tallat, però gràcies a Déu no ha estat pràcticament res i l'hem pogut entendre molt bé. Bé, dins la doble temàtica que dèiem abans, la metamorfosi o canvi i la resistència, quines pel·lícules destacaria? Ara, donar la trentena de títols que ofereix la mostra seria molt llarg, però què destacaria? O quines li agraden especialment? O creu que com a polític poden fer un gran bé a la societat?
Hi ha el cicle d'Hermano Olmi que fa la Filmoteca. Això es fa només a Barcelona, però que és un cicle que està molt bé, que va a un cineasta, un director, que ha tractat aquests temes d'una manera molt seriosa. Jo recomano perquè és un cicle que va començar aquesta setmana, però que continua fins al desembre. És a dir, que això supera bastant les dates de la mostra.
Sí.
Jo recomano. I després, potser de les altres, hi ha aquest de Perfect Days, que ja es va projectar l'any passat, de Wim Wenders, però es va projectar amb estrena absoluta. Aquest any torna perquè realment va tenir molt d'èxit. I després hi ha, per exemple, Io Capitano, no? Que és una de les pel·lícules més sol·licitades, que parla sobre aquesta resistència, no? En aquest cas, d'una persona que immigra, que ve cap aquí, i que ha de mantenir una certa integritat en totes les coses que li passen, no? Jo crec que potser serien aquestes recomanacions.
Molt bé. Entre moltes que poden trobar els oients buscant avui en els cercadors d'internet és facilíssim.
Sí.
Mostra Cinema Espiritual de Catalunya, 29 de mostra, o afersreligiosos.gencat.cat. Es troba, exacte, tota la informació d'aquesta mostra. Suposo que continua la possibilitat de demanar per diverses projeccions, segons la proximitat de cadascú, Barcelona, Tarragona, Girona, allà on sigui.
Sí.
I després, doncs gaudir d'aquest bon cinema a la mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Ja no és novetat, perquè des de fa uns anys es fa en diverses presons catalanes, oi? Algunes projeccions. També és una activitat important a nivell social, oi? A nivell de perifèries, podem dir.
Tant a presons com a centres juvenils, i de persones que estan en un procés de reinserció, per dir-ho d'alguna manera, que tinguin aquesta experiència propera i aquesta reflexió, no està gens malament. De fet, té bastant d'èxit. I després hi ha també un paquet de pel·lícules a Filmin, no? Perquè, tot i que és una experiència col·lectiva, hi ha molta gent que consumeix el
cinema,
les pel·lícules a casa, no?
Exacte.
I està molt bé, és realment una selecció bastant àmplia i bastant bona per poder-se aproximar a diferents aspectes. La veritat és que val molt la pena.
Només entrar a filmin.cat, allà es pot fer una inscripció i seleccionar les pel·lícules.
Sí. És com una mena de Netflix, però català, diguéssim.
Ah, exactament, en aquest cas per a pel·lícules catalanes. Doncs avui la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya és protagonista per la seva dimensió interreligiosa, una iniciativa ja consolidada. Si fem una miqueta de visió petita, però històrica, de la mostra, hem de dir que durant uns anys es va donar un premi de cinema espiritual. Aquest any sabem que no es fa, potser de cara al futur es redefinirà això. I d'altra banda, també, doncs potser ja no hi ha tant la concepció antiga de dir anar al cinema aquí i allà, sinó que també hi ha molta comunicació a distància. Oi? Tot està canviant amb els nous temps.
Sí, tot està canviant. Això del premi ho hem de redefinir, ja ho veurem. Que hi ha altres novetats i em sembla que tenim temps per pensar-hi, però en el cas de si el món de la comunicació, com sabeu perfectament, i també hi entra el cine, és un món que està canviant, i el món dels recursos culturals i com hi accedeixes. I amb això també hi som, en aquest sentit, ja us he explicat que fem, també estrenarem una sèrie, que, en fi, fem coses que ens acostin a aquests nous formats cinematogràfics. De tota manera, com a mínim la Filmoteca estava bastant plena l'altre dia, no? És a dir, que tampoc donem per mort el format cinematogràfic, perquè dona molt de cinc ara. Sobretot si el que s'ofereix és bo.
Exacte, i tant. Doncs des d'aquí fem aquesta reivindicació del cinema. Aquí a la Casa Ràdio Estel tenim grans cinèfils, i a la societat catalana en el seu conjunt també, evidentment. Per cert, senyor Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos, recordar que
que, vaja, que es pot veure aquesta docu-sèrie catalana que sobre els pastorets també ens connecta, sí, ja amb l'ambient prenadalenc gairebé, oi?
Clar, clar. De fet, el que farem durant la mostra és presentar-la, sí, i s'emetrà entre el desembre i el gener, és a dir, entre Nadal i Reis. Sí. I és una aproximació, és una sèrie que va sobre com es fan els pastorets i, per tant, el que intenta és fer posar una mica de context una experiència de la cultura popular. Context perquè segurament avui costa saber de què parlen aquestes coses, no? És molt boniques i molt interessants, però tenen un origen religiós. Uh-huh. I està bé que se sàpiga. Però després també perquè precisament aquest context ens permet entendre algunes de les coses d'avui, no? O sigui, el relat sobre els relats que s'inclouen a la festa dels pastorets, a la representació dels pastorets, per exemple, el del fill pròdig, és un relat que encara és útil avui. Uh-huh. I des d'aquest punt de vista no és només una mirada retrospectiva, sinó que és una mirada actual sobre què ens pot dir un element, en principi, de cultura popular, que la gent a vegades pensa que és pur folclorisme, sobre la vida real. No? S'ha fet una sèrie de diversos capítols i que incideix en aquest tema i, de fet, amb altres temes que té a veure amb la producció teatral, etc. Però un d'ells és la línia religiosa i per això vam pensar que estava bé de recolzar-lo.
Molt bé. Sabem que la docu-sèrie es presenta divendres 22 de novembre a les, sí, 8 del vespre a la Sala Cabanyes de Mataró, no?
Sí, senyor. Sí, molt senyor.
Bé. Vostè, com a mataroní, deixi'm que li digui que també li agrada, eh? Això?
Home, sí, 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 sembla mentida, la veritat és, no sé bé que hagis comprat cap a casa, però ho sembla. Però sí, sí,
cap
això...
Cap problema.
El que ve a dir és que la societat catalana, el conjunt, no només a Barcelona, passen coses i són capaços de produir, en aquest cas, bones sèries i bons productes culturals i bones reflexions de caràcter religiós. I això crec que és una de les coses interessants d'aquesta mostra, veure com no tot passa a la capital, per entendre'ns, no? Sinó que hi ha, i a vegades amb molt més èxit, poblacions del conjunt del país, no? I em sembla que aquest és un valor que val la pena destacar, sí, sí.
Doncs 21ena Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya del 15 al 30 de novembre. De fet, ja la tenim en marxa des d'aquest dimecres, dia 6, amb el cicle d'Hermano Olmi a la Filmoteca de Catalunya, sí, al barri del Raval de Barcelona. I bé, una última reflexió li volem demanar per acabar, senyor Ramon Bassas, sí, sobre les seves prioritats, que ja ens les va traslladar el dia que el van, sí, nomenar director general de Fers Religiosos, però bé, ja em sembla que ja ha anat coneixent les desenes i desenes de creences o de cases religioses que hi ha a Catalunya, sí, i va fent
encara,
camí, no?
Encara me'n queden, eh?
Ja m'ho penso, queda. Ja.
Sí, sí. Però sí, diguéssim, he tingut una etapa, bàsicament, de presentar-me, o que es vinguin a presentar, diferents confessions en general, però bé, començant per la catòlica, hi han 8 bisbats i no sé quantes realitats, sí, no me les he pogut acabar, òbviament, però d'altra banda també començar a fixar unes certes prioritats, no? Que vagin amb la línia de normalitzar l'accés, el dret a la llibertat religiosa a tots els àmbits de la societat, no? Uh-huh. Que és uns drets que no és que estiguin conculcats ni molt menys, però sí que de vegades costa de que s'assoleixin, com si la religió fos una cosa secundària o una cosa que, bueno, si tens temps, potser et dedicaràs un minut a que algú pugui exercir el seu dret, i no, és un dret fonamental. Per tant, quan es planteja això en els àmbits de la salut, de l'educació, de l'accés als serveis públics en general, s'ha de tenir en compte. I aquesta és una de les coses que crec que ens hi hem de posar, amb la línia de que això, que el fet religiós sigui considerat normal i això, que sembla, a vegades sembla una tonteria, no és exactament perquè tant perquè hi ha diversitat religiosa i, per tant, hi ha experiències religioses que la gent veu estranyes al conjunt, com també perquè, de vegades, el fet religiós en si mateix això no és considerat important o fins i tot, a vegades, fanosa, no?
Sí, o com que també és privat, a vegades es vol reduir a la privacitat. Aquest, clar, és potser el gran,
clar,
error.
Com
no?
També és privat a l'orientació sexual i, en canvi, bé que estem...
La defensem públicament, diguéssim.
La defensem, no? Clar, defensem que la gent pugui exercir-la com cregui,
sí,
no?
Molt bé.
Vull dir que si estem en una època de llibertat que vol dir que el teu individual pot ser mostrat i pot ser exercit públicament sense que ningú et margini,
també
doncs
el fet religiós
forma part d'aquesta llibertat. Sí, sí.
Moltes gràcies, no hi ha temps per més. Un plaer, senyor Ramon Bassas, director general de Fers Religiosos de la Generalitat. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Igualment, gràcies. Fins una altra.
La litúrgia a prop.
Avui en el nostre diccionari litúrgic parlem de leccionari. Primer de tot, què és el leccionari? Ens preguntem, ens ho respon Joan Baborés, director del Secretariat Interdiocesà de Litúrgia i també delegat a Girona.
La paraula leccionari ve del llatí leccionarium, que vol dir allò que es llegeix. I aquesta paraula es fa servir per designar el llibre on hi ha les lectures que es llegeixen a la missa o a altres celebracions. En concret, els leccionaris, sobretot, hi trobem les lectures primera i segona dels diumenges, el text del Salm responsorial i l'Evangeli, que cada diumenge durant 3 anys és diferent per als diumenges. És un llibre compost, per tant, per l'Església i dedicat a les comunitats cristianes de l'Església Universal, i té la virtut de que així arreu el mateix dia es llegeixen a tot arreu les mateixes lectures.
També mossèn Joan Baborés, com el creient pot veure durant la litúrgia el significat d'aquest llibre i la seva presència concreta, lligada precisament a les lectures, com vostè deia, les de la paraula de Déu, que es proclamen durant les celebracions.
El llibre, en concret, doncs no deixa de ser un llibre, però com que conté allò que diem que és la paraula de Déu, i ho creiem, és un llibre que té la seva veneració. Per això normalment sol ser un llibre gros, ben enquadernat, i especialment quan parlem de l'Evangeliari, que seria el llibre que conté únicament els evangelis de tots els dies i festes de l'any. Tornant als leccionaris, que són diversos, el llibre, com dic, sol ser ben enquadernat, vistós, fins i tot doncs, d'un tamany grosset, perquè sigui significatiu. Des del Concili Vaticà II es va voler restaurar el lloc de la paraula de Déu, allò que anomenem l'ambó, un lloc reservat només a llegir els textos de la Sagrada Escriptura. Això fa que el leccionari com a tal tingui la seva visibilitat precisament quan des d'aquest lloc i només des d'aquest lloc es llegeixen les lectures bíbliques. També té la seva visibilitat màxima, ja ho dic abans, en l'Evangeli, quan és portat en la processó, quan es col·loca damunt l'altar, quan s'encensa i, sobretot, quan es besa el llibre al final de la lectura. Tot això fa que sigui gairebé normatiu que les lectures de la missa es llegeixin des dels leccionaris, que per això estan fets, com dic, amb una certa qualitat, amb una certa dignitat i amb gran interès que sigui significatiu. Perquè no és mateix llegir un text amb un paper qualsevol que no pas amb un llibre que sabem que és un llibre digne de veneració, perquè és el llibre que conté la Sagrada Escriptura, és a dir, la mateixa paraula de Déu. Allò que diu el Concili Vaticà II, quan a la celebració litúrgica es llegeixen les lectures, és Crist mateix que parla al seu poble.
Gràcies, doctor Joan Baborés. Leccionaris, 3 tipus ABC pels diumenges i 2 per a la resta dels dies de la setmana. Fins aquí, la litúrgia a prop.
Sense distància, l'Església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
La nostra sortida és molt especial avui perquè se'n va fins al Col·legi dels Jesuïtes del carrer Casp de Barcelona, l'Església del Sagrat Cor, on el grup musical Tomad Nuestro Canto, Tomad Señor Nuestro Canto, TSNC, actua aquest dissabte a les 9 de la nit. Álvaro Iglesias, un dels seus integrants, ens explica què és aquest grup de música.
Soy Álvaro y formo parte de TSNC. TSNC es una experiencia de encuentro musical que comenzó hace ya más de 20 años dentro de la Compañía de Jesús. Puedes encontrar su música en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en otras plataformas digitales. Y nada, si quieres conocernos un poquito más y mantenerte informado, síguenos en nuestra web, tsnc.es o en Instagram.
El mateix Álvaro Iglesias ens comparteix l'estructura i la dinàmica que tindrà aquesta trobada musical aquest dissabte a les 9 del vespre al carrer Casp 27 de Barcelona.
Te invitamos a Esencia, el concierto oración que hemos preparado para ti. Apunta, será este sábado día 9 a las 9 de la noche en la Iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas en Barcelona. Y consistirá en un espacio en el que, a través de la música, podrás viajar a lo más profundo de ti, al encuentro con el Dios de la vida. Podemos encontrarnos en persona este mismo sábado a las 9 de la noche en la Iglesia del Sagrado Corazón de los Jesuitas de Barcelona. Así que te esperamos.
Gracias, Álvaro Iglesias. Fins aquí, En Sortida. I fins aquí, Sense Distància. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 3:15 de 7 del matí, a les 2 del migdia i a 2:15 de 7 de la tarda. Que vagi bé.